d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals per l'exercici 2016. Té la paraula el senyor Brugueroles.
Moltes gràcies novament. Bé, vull començar dient que el que fem avui és formular una proposta inicial. I això en vam parlar bastament també en comissió informativa, perquè les ordenances fiscals requereixen 30 dies, diguem-ne, dels que són, com es diu, d'exposició pública, i que per tant ens anem al ple de desembre per poder formular l'aprovació definitiva. I per tant tenim temps per parlar-ne, i la voluntat és parlar-ne. A diferència del pressupost, que té un termini més curt, i que a més quan vas entre l'aprovació inicial i l'aprovació definitiva, el tipus d'al·legacions que pots donar per bones i que pots incloure en el projecte de pressupost són de caràcter tècnic, amb les ordenances fiscals no és així. Podem parlar-ne de tot allò que faci referència a impostos i a taxes. Després podem parlar de moltes altres coses, cas en el qual, si arribéssim a acords, doncs, que seria bo que hi arribéssim, doncs hauríem d'anar-nos enllà a un cop estigui tot plegat aprovat a partir de l'1 de gener. Per tant, el que fem és formular una proposta inicial, que és una invitació per parlar-ne, perquè sempre, durant els anys que jo he estat com a tinent d'alcalde, almenys ara estic ja fent el meu quart projecte d'ordenances, doncs sempre hi ha hagut aportacions que han millorat el projecte, que provenien dels partits de l'oposició, i no només dels partits dels altres grups municipals, sinó també d'entitats que formen de la nostra ciutat i que milloren el projecte que nosaltres formulem. I per tant, els faig aquesta proposta, aquesta formulació, amb aquesta tesitura. Bé, aquest projecte té, sens dubte, una condició molt singular, que és el que vam fer fa pocs plens, fa dos, si no recordo malament, d'aprovar que ens acolliríem a la possibilitat d'aplicar un coeficient reductor dels valors cadastrals. Aquest coeficient reductor, quan hem decidit que ens acolliríem, només pot tenir un valor, que és el 18%. I això implica que la base liquidable dels dos principals tributs que tenim al nostre municipi, que són les plusvàlues i l'IBI, se'ns redueix un 18%. I això, òbviament, té una incidència important amb el projecte d'ordenances fiscals que ara els formulem. En primer lloc, comencem per l'IBI. Nosaltres amb l'IBI estàvem pràcticament al tipus impositiu mínim legal. Feia molts anys que el veníem baixant una miqueta cada any, en part per temperar l'increment de la base liquidable que es venia produint també, que ha tingut lloc entre els anys 2006 i 2015. Ara ja estàvem al 0,43, com saben vostès, el rang legal possible és entre el 0,40 i el 1,1, per tant estàvem ja fregant el mínim legal, i tot i que teníem encara un 3% de marge de baixada per aquest 2016, vam estar d'acord amb dir, escolteu, doneu-nos tothom més marge de maniobra, apliquem ja aquest coeficient després de reflexionar-ne. Sabeu, els companys de la comissió informativa, que jo mateix no ho tenia del tot clar, no me n'amago de dir-ho i tant. Però la reflexió va ser la següent: aquest coeficient el podem aplicar ara i no és del tot seguríssim, no és del tot seguríssim que el podem aplicar en exercicis segurs, successius. Per tant, crec que vam prendre la decisió correcta, ens l'apliquem ara, i ara el que tenim és més marge de maniobra en un sentit com en un altre. Clar, quan la base ens baixa un 18%, el que toca és, amb el tipus, corregir aquest impacte. I això és el que fem. Però no ho fem del tot. No ho fem del tot. Què vol dir això? Que si la base ens baixa un 18% i el tipus, ara sí, tenim marge, la proposta que els formulem és que els rebuts de l'IBI baixin l'any 2016 un 2,16% de mitjana. Tots ells. Cadascun, diguem-ne, preservant la clara diferència que hi ha en termes redistributius en l'IBI, amb les poques ocasions amb les quals ho podem fer, i per tant aquesta és la proposta inicial que els posem sobre la taula. Pel que fa a les plusvàlues, no se li escapa a ningú que la baixada de la base liquidable ja té un impacte directe en el rebut, i per tant els rebuts de l'any que ve seran més baixos en el mateix import que baixa la base liquidable. Això a efectes pressupostaris preveiem que no ens farà variar les nostres previsions inicials, perquè també, tal com acabem de parlar, fa diversos exercicis que hem vingut treballant amb escreixos de recaptació en plusvàlues i que per tant podrem continuar treballant amb la mateixa musculatura, diguem-ne, que hem pogut venir fent fins ara. Aquestes són les dues principals novetats que els formulem amb les ordenances fiscals, per tant. I que es tradueixen en què? Ens tradueixen en una modificació del tipus impositiu de l'IBI que passaria a estar al 0,513, que aquest tipus impositiu, insisteixo, induirà una rebaixa dels rebuts del 2,16, induiria, de ser aprovat, una rebaixa del 2,16%, i el manteniment del tipus impositiu de les plusvàlues, perquè tampoc tenim marge, com saben vostès, per adaptar-ho a part de la baixada. La resta, en termes generals, es manté congelat, ni alces ni baixes, amb algunes especificacions tècniques, algunes millores en bonificacions de caràcter ambiental i algunes millores en termes de gestió. Com ara, per exemple, jo diria que és una de les que ens agrada molt, és que les famílies nombroses ja no hauran de demanar any rere any el benefici al qual es poden acollir en termes IBI, perquè diverses millores de caràcter tècnic i de compartir la informació ja ens permeten que aquesta informació la podem recollir nosaltres de forma directa. Per tant, i per acabar, doncs molt oberts a incorporar millores en aquest projecte d'ordenances, i que estem convençuts, com passa sempre, doncs que entre tothom la farem encara millor.
Moltes gràcies. Grups que fan ús de la paraula. Senyor Benejam té la paraula.
Gracias, señora alcaldesa. Respecto a algunas de las afirmaciones que ha hecho el señor Bugarolas, efectivamente, en cuanto al IBI, estábamos en un 0,43 y el mínimo es un 0,4. Pero es que del 0,43 al 0,4, en términos económicos, hay bastante dinero de por medio. Es decir, no estábamos casi al mínimo, y eso que lo podíamos haber alcanzado el mínimo. Este año podíamos haber alcanzado el mínimo y ponerlo en 0,40. No era la intención, yo ya lo sé. Lo que pasa es que ha venido este tema del 0,18% de los valores catastrales, al que nos hemos acogido también, ciertamente por voluntad, supongo, del equipo de gobierno, pero a raíz de una moción de un partido de la oposición, ¿no? Eso, en definitiva, hace que el recibo baje un 2,16 de media, como ha dicho usted, pero nosotros entendemos que se podía haber bajado incluso un poquito más. Lleva muchos años subiendo el recibo del IBI y, por tanto, cuando se puede hacer el esfuerzo de bajarlo, y aprovechando alguna circunstancia como esta, podíamos haber hecho nosotros un esfuerzo más, el ayuntamiento, para rebajar la presión fiscal. Tampoco se han quitado, como nosotros venimos demandando desde hace muchos años, la tasa de alcantarillado de las ordenanzas fiscales. Y de la plusvalía, que sí que es verdad que se va a rebajar la recaudación gracias a este acogimiento de un precepto legal para bajar los valores catastrales, seguirá pagando la plusvalía la gente que venda su inmueble por debajo del valor de adquisición. Con lo cual, en realidad no habrá habido plusvalía económica real, pero sí que tendrá que pagar un impuesto de plusvalía como si la hubiera tenido, a pesar de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en contra de esta práctica, podríamos decir. Por eso nosotros no votaremos a favor hoy, aunque sea la aprobación provisional, y tendremos más extensamente el debate en la aprobación definitiva. Gracias.
Moltes gràcies. Senyor Soler, té la paraula.
Sí, home, el panorama que pinta el senyor Bruguerola sempre és un panorama optimista, i més després dels punts que hem tingut anterior, de poder fer front a despesa que pel proper mandat, però sí que a ningú se li escapa doncs que des del Partit dels Socialistes sempre hem fet propostes en aquest sentit, a les ordenances fiscals. No som partidaris d'entrada de baixar els tributs. A nosaltres ens agradaria, en tot cas, mantenir els tributs, però si s'han d'aplicar, hem de garantir una aplicabilitat progressiva en funció, òbviament, del que anomenem la tarifació social. La documentació que nosaltres ens volem mirar, ens la volem fer, les propostes com hem fet cada exercici, recollim el guà, i que, per tant, d'aquesta manera mirarem, aviam si en l'aprovació definitiva doncs podem incidir. Molt em temo, com cada any, que no hi hem incidit. Volem ser positius com vostè, però treballarem perquè arribi a bon port. En tot cas, jo crec que el detall de cada una de les ordenances ho podrem dirimir en el proper debat.
Moltes gràcies. Per part d'Iniciativa per Catalunya, el senyor Gutiérrez té la paraula.
Bé, bon vespre. per primera vegada, com m'ha passat ja diverses vegades aquest ple, m'ha tocat mirar-me un tema de calat, com són les ordenances fiscals. Podria agrair personalment que no féssim amb el pressupost de l'hora, però no ho faré perquè políticament doncs, no hi estem d'acord. No? El nostre grup som conscients que per ser l'inici de mandat pot ser difícil, no? Teòricament, tenir-ho a punt la mateixa data. Malgrat que el govern sigui del mateix color, el tinent d'alcalde sigui el mateix i l'equip econòmic també. Però, tot i així, per nosaltres és bàsic i de lògica saber quan hem de gastar abans de programar quan volem ingressar. I en aquest sentit, bueno, ja fa uns anys, em sembla que 3 anys, que es tracta conjuntament, però abans no es feia, i en aquest sentit, el cas de que es debateixi separat, que si em veig amb l'obligació de recordar que fins al 2012 era una reivindicació històrica clàssica del grup que represento, i espero doncs, que l'any que ve no haver-ho de repetir. Simplement això. Nosaltres creiem que, bueno, volem que les ordenances fiscals aprofundeixin en la progressivitat, ho hem dit milions de vegades, i que s'ajusti a la contribució al finançament dels serveis municipals que fan els ciutadans a la renda disponible familiar, així com a altres circumstàncies familiars. En aquest sentit, nosaltres reflexionarem molt sobre la proposta que se'ns ha presentat i buscarem la millor manera de millorar-ho, no? d'afegir propostes, encara que no es puguin incorporar directament, doncs, de millora de tot això. Sobre l'IBI en concret, nosaltres en termes generals no som partidaris de rebaixes de l'IBI. Això no vol dir que creguem que calguin pujades de l'IBI. Doncs evidentment fa que això sempre hi hagi gent que pateixi una mica més amb les pujades de l'IBI. Tenint en compte que no és un impost lineal que és un impost lineal i que no és un impost progressiu. Creiem, per sort, que a Sant Cugat hi ha moltes famílies on sí es podria pujar l'IBI i no generaria un patiment en excés, per no dir que gairebé no generaria aquest patiment. Llavors, la proposta que avui es presenta és pujar el tipus impositiu, tenint en compte el decrement dels valors catastrals, això ja s'ha dit. El que no s'ha dit és que aquesta rebaixa, hem fet uns càlculs així ràpids, però sí suposen gairebé un milió d'euros en recaptació, i no és precisament calderilla, diguéssim, no? Llavors hauríem d'evitar aquesta baixada d'un milió d'euros, és el nostre punt de vista, i en tot cas establir, com hem proposat sempre i com intentarem proposar de cara a les al·legacions, criteris de correcció de renda i de criteris de familiars i personals en aquestes ordenances. Ja està. Per tot això ens abstindrem.
Les gràcies per part d'Esquerra Més, senyor Virasenyor.
Saben en què s'assembla, no és un acudit, el 1995 i el 2015? Doncs són els dos únics anys en 25 que baixarà l'IBI. Per tant, és una dada. Per tant, si aquesta proposta en l'aprovació definitiva tira endavant, haurem viscut aquests 25 anys que on va baixar el IBI el 95, que va ser un percentatge alt, i com en aquest, amb un percentatge menor, d'un 2%, però sí que representa alguna baixada. Com hem dit en altres ocasions, l'IBI en aquests anys ha pujat un 358%, un 203% si li traiem l'IPC, per tant una pujada neta d'un 200%, i això ho podíem qualificar com a positiu o negatiu, depèn de com ho valoréssim. Depèn de com valoréssim els serveis que van associat a aquests ingressos, si entenem que són positius o entenem que no. Jo entenc que ara ja no forma part de la valoració d'això, sinó ja la farem amb els pressupostos. Quin és el posicionament que farà el nostre grup? El nostre grup s'abstindrà en aquest punt per treballar les millores en aquestes ordenances de cara a l'aprovació definitiva. Ordenances, ho han dit els companys, que en aquests anys han anat avançant en propostes tant del govern com de l'oposició que les han fet més positives. Tirem enrere 8 anys, home, han canviat bastants. Moltes propostes, algunes, jo va ser els vidus i les vídues, que van ser importants en els seus moments i les seves desgravacions, algunes bonificacions lligades a subvencions, per tant, no bonificacions, interventor, perquè no es poden fer, sinó subvencions. Per tant, bé, més o menys d'una manera correcta, però encara creiem que hi ha coses a realitzar, i nosaltres els apuntem quins seran els nostres punts de negociació. Així d'entrada, nosaltres creiem que cal abundar en la taxa de clavegueram, en aquelles excepcions que puguin realitzar-se, també en aspectes de la taxa comercial. Creiem que calen realitzar-se taxa zero d'accés a l'emprenedoria, aquests emprenedors que tenim en diferents emprenedores, que tenim en diferents àmbits, entenem que aquesta taxa zero, l'establiment hauria de ser important, en tenim diferents subvencions o bonificacions directes, com dèiem el tema de la taxa de clavegram, tot i que no forma part de les ordenances fiscals, perquè estem parlant de preus públics, entenem que la tarifació social s'ha d'abordar també en aquest àmbit, també amb el pressupost municipal, però s'hauria d'abundar i també, com dèiem, la taxa de recollida de residus per l'àmbit comercial hauria de ser susceptible també d'una correcció en alguns àmbits. Aquest és el nostre posicionament que entenem que a partir d'ara haurem de desgranar i, com els diem, si amb el govern ens hi posem d'acord, el nostre grup hi donarà suport.
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, senyor Blázquez, té la paraula.
Bien, como grupo municipal de Ciutadans, creemos nosotros que de forma responsable nos vamos a abstener a la hora de aprobar la modificación de las ordenanzas fiscales, aunque sea de forma provisional, lo teníamos que llevar a este pleno de octubre, aunque luego se va a llevar de nuevo de forma definitiva al pleno de diciembre. En primer lugar, lo hacemos por favorecer el trabajo que está llevando el equipo económico del ayuntamiento. Yo creo que en estas semanas el hecho de que ellos puedan trabajar pensando ya en diciembre, incluyendo también el tema de los presupuestos, pero que esto, que más que nada es un trámite burocrático y que podría ser un escollo en caso de no salir adelante, vaya a salir adelante, creemos que es positivo. En segundo lugar, y seguramente por eso nos abstenemos, es porque nos sentimos padres de la criatura, es decir, gracias a lo que se paga de IBI en el fondo, que es el impuesto o el tributo más importante, hay un producto que es lo que se paga de IBI y hay dos factores que son los que multiplican, y el primero de ellos fue el que efectivamente tocamos en el mes de julio, que fue la reducción del valor catastral en un 18%. Bien, habiendo disminuido este porcentaje en un 18%, aunque se haya subido el tipo de gravamen hasta el 0,513, tenemos una disminución media del IBI del 2,16 aproximadamente. Estamos contentos aquí, mientras yo lo veo distinto respecto al compañero de iniciativa, que él dice que dejamos de recaudar 1 millón de euros, pero ese 1 millón de euros que dejamos de recaudar se lo inyectamos directamente en el bolsillo del ciudadano, se lo devolvemos, y ese ciudadano con ese dinero puede consumir, puede invertir o puede ahorrar, que es la mejor política para la creación del empleo. Bien, un momento. Incluso diría que hubiésemos querido ser más optimistas. Creemos que San Juan, que tiene un presupuesto demasiado elevado, para nosotros el escenario óptimo en este primer ejercicio de 2016 habría sido un ajuste para llegar a una disminución del IBI del 4%. Bien, aún así nos damos por meridianamente satisfechos y en estos dos meses que quedan hasta diciembre seguiremos, espero, señor Brugarolas, colaborando en realizar unos presupuestos que sean sostenibles, en unas ordenanzas que sean sostenibles y que sobre todo intenten no estrujar tanto al ciudadano, disminuir la presión fiscal y luego en algunos tipos de tasas, sobre todo incentivar aquellas medidas que nos lleven a una ciudad medioambientalmente más sostenible. Gracias.
Muchas gracias, señor Blázquez. Señor Bea, té la paraula per part de la CUP.
Bé, gràcies. Avui no repetirem, els últims anys ja hem dit, ens felicitem perquè aquesta llarga reivindicació de debatre marc d'ingressos i marc de despesa conjuntament, doncs l'hem assolit, doncs aquest any no ho podem dir, era el primer punt de la intervenció. El segon és que avui nosaltres no entrarem en detall tampoc com els altres grups en les propostes, perquè per un fet molt fàcilment comprensible, que és que no les tenim, tornarem a fer assemblees obertes per anar a explicar. Pensem que, acotació, el públic que està aquí, molts són periodistes i altres de partits, però la majoria de gent, quan parlem dels termes en què parlem de les ordenances i els pressupostos, malauradament no els entén, i pensem que és important que es facin audiències públiques cada cop més intel·ligibles, però també més completes. En tot cas, nosaltres ja farem assemblees obertes on debatrem d'ordenança i pressupostos i en aquests mesos també farem les propostes concretes. En tot cas, sí que parlarem del marc general avui, del marc general sobre el qual es regeixen les nostres propostes. Nosaltres sempre, bueno, a partir de la constatació que les ordenances fiscals són el principal instrument que tenim des de l'Ajuntament per tal de redistribuir la riquesa, malgrat que per nosaltres redistribuir la riquesa no sigui la solució, això ja s'ha endavant més ideològic, I per la CUP aquestes han de garantir, les ordenances fiscals per què han de servir? Doncs per garantir les necessitats bàsiques de la població, per garantir els serveis socials, per garantir les coses més bàsiques. Coses que segons l'últim observatori, no, el que ha sortit publicat avui, sempre dic, però es va corroborant observatori i reobservatori, doncs no estan garantides per la totalitat de la població. Sí que és cert que han baixat alguns, han millorat alguns indicadors, però tenim un percentatge important, sobre el 17% de gent que no té els subministraments bàsics pagats, no? Per tant, a partir de la constatació que no tothom té les necessitats garantides i que les ordenances, al nostre entendre, haurien de servir per això, hi ha camí a recórrer. Volem més justícia social i aleshores ho farem a partir de tres preceptes. Un són els criteris de renda, la progressivitat fiscal de què es parla molt sovint, la tarifació social. Aquí no ens posem d'acord mai, però no ens pensem que tenim raó, si no, no ho defensaríem, no? Una cosa són excepcions, són bonificacions, és posar pedaços perquè els més vulnerables doncs no ho passin tan malament com ho estan passant, però això no és tarifació social. Tarifació social és que qui més menys pagui, i en aquest cas tenim una proposta concreta que hem anat fent, que ja es fa en alguns municipis, que van veure una mica de receptivitat al tancament del darrer cicle pressupostari, que és el carnet de renda. Pensem que malgrat els costos, que malgrat que hi haurà coses que no surtin reflectides, serà millor que el que tenim ara, que és que no podem identificar, encara que sigui una mica així a grans trets, la renda de les persones i, per tant, cometem grans injustícies en el cobrament dels impostos. Segona qüestió, exempcions i bonificacions als col·lectius més vulnerables, malgrat que per nosaltres no és la solució, com diem. I, finalment, un augment de la recaptació. Amb això enllacem amb la qüestió de l'IBI. Alguns altres que han intervingut abans que jo han dit que a priori no veuen bé que es rebaixi l'IBI. Nosaltres no ho veiem ni bé ni malament. Nosaltres volem canviar el debat, no? Sempre l'equip de govern, quan fa les evidències públiques, posa uns powerpoints força clars on posa que en el context actual és desaconsellable carregar més les empreses als ciutadans. Nosaltres volem canviar aquest diagnòstic per dir en el context actual és recomanable pujar les càrregues a algunes empreses, a alguns ciutadans, i en el context actual és desaconsellable pujar-la en algunes empreses, a alguns ciutadans. No és que haguem de pujar l'IBI, aquí tothom té el titular guanyador, o sigui, qui vulgui dir que puja l'IBI ho pot dir tranquil·lament perquè el tipus impositiu puja, i qui vulgui dir que baixa ho pot dir tranquil·lament perquè hi ha una rebaixa al rebut. És com les eleccions, tothom guanya, no? I tothom fa el titular perquè aquests són titulars guanyadors. Aquest no és el debat és qui paga què. Malauradament tenim poques eines a nivell municipal, el marge legal és estret, però pensem que en aquest cas el que diem sempre la imaginació del poder, i tenim marge per fer algunes coses. El carnet de renda per nosaltres aquí serà el nostre cavall de batalla aquest mandat, aquests propers 4 anys, i concretament aquesta primera vegada com a eina negociadora. A partir d'això, doncs pensem que... Bé, és que si no explicaria propostes. En tot cas, aquestes qüestions que deia. Hi ha marge amb l'IBI, hem de recaptar més, i per recaptar més... És impopular dir-ho, que nosaltres no volem abaixar els impostos, sinó que fem un debat a fons sobre a qui li baixem i a qui li pugem. Ho ha dit el Ramon, jo ho dic cada any, Sant Cugat és la ciutat dels CEOs, hi ha molts directors executius d'empreses que tenen molts diners i que no passa res perquè en paguin molts més dels que estan pagant ara, i en canvi la majoria de la població sí que no se li ha de pujar el rebut de l'IBI. Per tant, anem a buscar tots els marges legals per fer tarifació social, amb impostos, amb taxes, amb preus públics, i deixem de parlar de titulars que al cap i a la fi no reflecteixen la realitat social del nostre municipi. Ens abstindrem a l'espera de negociació.
Moltes gràcies, senyor Brugueroles, té la paraula.
Molt breument. Una primera per l'amic Ferran, vella senyor. L'any 2015 ja va baixar una miqueta el rebut, un 0,5%. Okay. Des de l'any 95, per tant, aquesta serà la tercera vegada. Nosaltres estem en la línia de que a mesura que determinats fenòmens, no?, que afecten tot el paquet econòmic de la ciutat, doncs ens van alleugerint, i amb tota la prudència necessària i sent molt conscients de quines són les necessitats amb temps doncs com encara els d'avui, no?, que hi ha molta gent que està vivint una crisi encara molt intensa, no?, doncs amb la mesura del que sigui possible alleugerir la càrrega tributària, doncs fer-ho. Però fer-ho recollint, jo diria d'una manera intensíssima, i més que ningú, o, no sé, costarà trobar exemples que ho facin tant com nosaltres. Doncs això que hem vingut parlant ara, no?, que és intentar diferenciar amb les ordenances fiscals els que més poden dels que menys. Però això, com tothom sabem, tenim molt poc marge de maniobra per fer-ho. Però allà on el tenim, l'apliquem molt a fons, però molt a fons. En Vivi, Els ajuntaments tenen la possibilitat d'establir tipus diferenciats. Molts no els fan servir, nosaltres sí. Els tipus diferenciats fan referència al 10% de béns immobles de major valor en quatre categories concretes, que no és l'habitatge. Estem parlant de grans equipaments comercials, grans oficines, grans indústries, grans equipaments d'un altre tipus. Doncs en aquests casos, el tipus impositiu és més del doble. Més del doble. Clar, trobarem pocs casos que, diguem-ne, que hi hagi aquesta voluntat redistributiva de la riquesa, en aquest cas, allà en l'estret marge amb el qual un ajuntament el tenim. Però sempre oberts a estudiar nous camins i noves mesures per fer de la nostra una societat més justa, que és el que, per la qual cosa nosaltres treballem. Ara, en el fons, a ningú se li escapa que on tenim realment marge de maniobres amb el pressupost, perquè amb les ordenances ens costa, no? Fer aquestes coses, moltes de les coses que han estat aquí mencionades, les haurem de treballar per la via pressupostària. El carnet de renda, sens dubte, seria una eina molt interessant. Tant de bo poguéssim, diguem-ne, gestionar-lo amb seguretat per tothom, no? Bé, jo crec que encetem un període anual que és molt maco, que és molt interessant, que és intercanviar informacions, propostes, i que estic convençut, doncs, que acabarà tal com més o menys hem vingut tothom posant sobre la taula, no? Que és fent una formulació millor per la ciutat, que és per això per la qual cosa estem.
Moltes gràcies, senyor Benejam, molt breument.
Molt breument. Senyor Brugarola, si cada any dels últims quatre hem estat adaptant a l'alça la variació de l'IPC als impostos, aquest any no ho farem? Que l'IPC és negatiu?
Gràcies, senyor Brugarola.
Però és que ja la previsió de l'IPC per l'exercici que ve és de l'1,1. I els pressupostos generals de l'Estat, etc., estan treballant amb aquesta hipòtesi. Però això ja ha vingut passant altres anys. També recordi, però és que nosaltres treballem fent un pressupost i unes ordenances pel 2016. I ens basem en les informacions que elabora el Ministeri d'Hisenda. Aquest any ja veurem com acaba. Nosaltres vam fer rebuts que baixen en termes nominals, un 0,5%, i veurem a veure com acaba la inflació, ja veurem. Però és que
gràcies.
Això no podem saber.
Gràcies. Passem, senyor Vilasenyor, té la paraula.
No, una petita observació. L'interanual de l'IPC de setembre 2014-2015 va ser d'un 0,5 menys. Per tant, la conclusió és que no ho van baixar.
Clar. Molt bé, moltes gràcies. Passem a la votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Un. Gràcies, doncs queda aprovat. Passem al punt 21.